Doncs la qüestió no estaria entre quantes vegades, sinó com, no? Jordi Borràs, bona matinada.
Com estem?
Doncs mira, esperem que no tan assexuats com la majoria no, però aquest percentatge que sembla que està increixendo. Tot i que no m'estranya que una mica es reivindiqui també això de el sexe no ho és tot, perquè últimament sembla que vinga, i com més, i quantes vegades, i tot al voltant del sexe, tot... Vull dir que sí que és molt important en les nostres vides, però, esclar, potser ens ho fan creure que és tan, 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 tan important que quan, pel motiu que sigui, no hi ha relacions sexuals o no tenim sexe amb una certa assiduïtat o amb molta assiduïtat, sembla que som unes bestioletes rares, no?
Clar, sí, i és per això que jo volia començar precisament amb aquesta cançó dels REM. El Michael Stipe cantava això de quina és la freqüència, Kenneth. No es referia a la freqüència de la que parlem nosaltres.
Sí, però altres freqüències, molt bé per introduir aquesta qüestió.
Però sí que és una pregunta que molts ens fem, no? De dir, escolta, quina seria la freqüència normal? Quina seria la freqüència desitjable, la saludable? Ens fem aquesta pregunta, ens agrada molt això de ser normals o estar adaptats
sí,
a la...
Sí, però una cosa són els que diuen a les enquestes i l'altra és el que realment passa,
clar,
no? Però
clar,
vaja,
sí
perquè no coincideixen... Per exemple, les que diuen les dones amb les que diuen els homes. Suposo que els homes inflen una mica més el pastís.
Sí.
Els japonesos es veu que cada cop van a menys, per
això? No,
sí,
mira,
sí,
com ens agrada molt això de mirar-nos en altres cultures, jo he fet una mica de revisió antropològica i la cosa varia moltíssim. Hi ha un extrem on estan els pobles Dani, a l'Àfrica, i els jíbers també, els sud-americans, els jíbers, que ho fan un promig de dues vegades al mes. I per l'altra banda estarien el poble Changa i els Lepcha de la Índia, que poden arribar, segons diuen els estudiosos, a 10 relacions cada nit. Que ja et pots imaginar com deuen acabar, i potser al revés, ja t'imagines que acaben rebentats si no hi ha estat.
Clar,
la mar de nàgics.
El que faria falta saber és com s'ho fan per compaginar tantes coses a fer, no?, durant
clar,
el dia,
oi?
Perquè
sí.
Se suposa que deuen treballar i que deuen dormir.
Se suposa, no?
Aleshores, esclar, bé, no sé.
Potser són uns afortunats que s'ho saben fer bé i mira, escolta, i tot s'ho fan
els
bé. Els hi condeix
molt el temps,
de l'amor.
No?
Sí, però bueno, ja, sempre hem vist, no?, i hem pensat i hem llegit, no?, hi ha moltes diferències culturals, depenen de la societat, hi ha moltes diferències també, sempre ho hem dit, de diferències de desig per part de l'home, per part de la dona, es parla hi ha aquest debat, hi ha moltes diferències fins i tot dins de cada gènere, i no tots els homes desitgen el mateix ni ho fan amb la mateixa quantitat, malauradament per alguns, i hi ha també moltes diferències, i això s'ha d'insistir, a mi és la part que potser m'interessa més com a psicòleg, hi ha diferències al llarg de la vida d'una persona. Hi ha persones que durant un període de la seva vida viuen activament la seva sexualitat, hi ha períodes en què viuen d'una manera molt més relaxada, i el problema moltes vegades ve quan no accepten aquests canvis, per exemple, no? I fins i tot perquè no els entenen, perquè culturalment no s'entén que tinguis una sexualitat més calmada. Llavors, quan tu ho vius com a tal, apareix una contradicció interna entre el que tu sents i el que tu creus que hauries de sentir, no? Llavors,
sí,
és quan tenim
és com si no arribessis,
problema.
No? Dius,
sí.
És que potser no estic al nivell que hauria d'estar, no?
I no té a veure... Clar, i no té a veure amb la teva realitat, perquè la teva realitat és aquesta, vull dir, no tens desig sexual o no tens tanta freqüència i tampoc ho portaries tan malament si no fos per aquesta pressió que tu has assumit.
Aquesta pressió social, perquè
una
si
pressió
fixes,
molt social, sí.
Tot gira, o gairebé tot, hi ha un percentatge molt alt de coses que giren al voltant del sexe al món de la publicitat.
Moltíssim.
I qui sap quantes coses més que tenim.
Moltíssim.
Constantment, no? Estímuls que ens arriben de tot arreu i constantment ens estan indicant una mica això, que vinga, que hem d'anar...
Sí, mira, a mi m'agrada molt que, clar, tots els lliurepensadors, no?, que poden desfer-se'n d'aquesta pressió. Hi havia un d'ells, per exemple, el Luis Buñuel, que m'agrada molt una frase que ell deia, que era de que, bueno, que amb l'edat una de les coses de les que estava més satisfet és que s'havia desfet de la tirania del sexe, del desig sexual. I clar, i ell havia estat molt pressionat per aquest desig sexual, pel seu personal, no? Però com era una persona que socialment tampoc tant li feia el que se suposava que hagués de fer, llavors, quan va deixar de tenir aquest desig, ell es va sentir lliure, no?, per primera vegada.
Sí, és el
no?
que està pensant jo ara, que és curiós aquest sentiment o aquesta sensació d'alliberament, no?, que quan realment no ens pots prescindir del sexe o no estàs tan lligat, que no et sents tan esclau del sexe, com et pots sentir alliberat per una cosa
clar,
així.
I bueno, vistes també totes aquestes diferències i fent aquestes reflexions ens podem preguntar realment fins a quin punt necessitem de la sexualitat.
Doncs això potser sigui vist per la ciència, potser ni seria un problema físic ni un problema psicològic.
Clar, home, pensa que sempre hi ha hagut aquesta idea, no?, de que el sexe el necessitem per naturalesa, no? I fins i tot el Nietzsche deia una cosa que era allò de que el sexe és una trampa de la naturalesa per no extingir-nos, no?, o per no extingir-se la naturalesa. Però nosaltres, d'alguna manera, hem acceptat aquesta trampa, vivim enganyats, per dir-ho així, però més o menys ho anem fent de bon grat, oi?
La veritat és que mentre hi hagi desig, encara que no sigui de per vida, mentre hi hagi unes èpoques en què els humans doncs tinguem desig, cap problema, no ens extingirem, no?
Clar, però sí que és veritat que, tot i que nosaltres entenem que forma part substancial de l'ésser humà aquest desig i de la vida aquest desig, la ciència, no, com tu comentaves, no ho té tan clar. De fet, fa poquets anys va aparèixer es va donar una troballa, la revista Science es va fer ressò d'una troballa d'un animal que havia durat una espècie animal asexual. Ells pensaven que ja era impossible, perquè sempre havien pensat que l'aparició en la cadena evolutiva de la sexualitat ajudava a l'evolució, no?
Aquí m'ha apuntat la Montse Mas uns rotífers deloidea, uns animals aquàtics microscòpics que viuen en hàbitats aquosos que van existir durant 40 milions d'anys.
40 milions d'anys, és a dir, no existeixen els mascles, només eren femelles que aconseguien sobreviure, reproduir produir-se d'aquesta manera. Per tant, la comunitat científica de sobte va haver de preguntar-se de nou, i de fet es va fer, com gairebé farà cosa de 2 anys, en un congrés internacional de biologia, la pregunta central era: per què tenim sexualitat amb tot el cost que suposa per la vida? Realment hi ha una despesa d'energia, hi ha una sèrie de factors que entren en joc que dirien per què, el per què, no? I ens podem plantejar això, no? Potser la sexualitat no sigui tan imprescindible, no? Però ja que estem una miqueta amb aquest, des d'aquest punt de vista científic, jo t'explicaré un altre experiment que fa uns anys, que ens demostra que en el fons sí que hi ha una pressió diguéssim biològica perquè necessitem aquesta sexualitat. Es va fer un experiment amb rates, entraríem en el debat aquest de si realment l'experimentació amb animals té molt de sentit.
Mira, una cosa que et pugui tranquil·litzar tu i a molta gent també és que l'altre dia llegíem una notícia molt interessant que deia que s'havia aconseguit, vaig només pràcticament llegir el titular, però fabricar pell artificial de manera que a l'hora d'experimentar sobre el tema dermatològic, com a mínim, estaria solucionada la qüestió i no s'experimentaria amb animals. Per tant, s'utilitzaria aquesta pell artificial per comprovar reaccions al·lèrgiques, etcètera, no? Com es fa doncs amb la pell. Almenys en aquest sentit de la pell, com a mínim.
Me n'alegra molt, perquè sí que és veritat que s'hauria de fer més investigació en aquest sentit, precisament per evitar tant de dolor, oi? Doncs això, es va fer un experiment amb rates, com et dic, i el cas és que a l'experiment es van posar 2 palanquetes amb el grupet de rates que hi havia, i si elles petjaven en una, rebien descàrregues elèctriques a la zona del cervell que estimula el plaer, que dona plaer, no? Plaer sexual. I si petjaven l'altra, rebien menjar. Doncs llavors les rates van acabar mortes, es van morir de gana, però s'ho van passar la mar de bé, això sí, no? Vull dir, van rebre molt de plaer, però es van estimar més rebre plaer sexual i prescindir absolutament del menjar. Cosa que dona que pensar, doncs realment fins a quin punt a nosaltres ens va això del gustet, no?
No donem males idees, Jordi, perquè veiem si algú vulgui fer una dieta d'aprimament dràstica i digui, doncs m'inclinaré per l'altre, no? Diu, practica molt el sexe, diu, i més abstinència.
Home, això per mantenir-se.
Menys abstinència sexual i més abstinència alimentària. No sé, no seria... Però vaja, si diuen que també a més aprima o es crema no sé quantes calories, doncs tot rodó, no?
I tant. No, sí que és veritat. Sí que és veritat que té un conjunt de beneficis la sexualitat. Ara bé, ens podem preguntar si nosaltres necessitem la sexualitat compulsivament, podríem dir, com les rates, no? Realment, quan apareix la consciència en el desenvolupament de la cadena evolutiva, ens podem preguntar si aquesta sexualitat és tan fonamental.
Doncs potser, deixa'm que t'introdueixi aquí un element, Jordi, que potser també s'ha de reconsiderar o sobre el qual hem de reflexionar una mica, perquè, esclar, sí, potser atracció sexual, desig sexual, molta pràctica sexual, però potser hi ha persones que diuen, home, jo prefereixo més... o tinc més necessitats emocionals que no pas estrictament sexuals. És a dir, que potser hi ha persones que, sobretot en el cas gent que visqui en parella i que potser les seves relacions sexuals no siguin tan intenses o tan freqüents, però potser el que aquestes persones els compensa, doncs, que hi hagi aquest vincle sentimental i les emocions emocions es tenen més o menys satisfetes, no?
Ah, sí, i tant. I és que, a més, i això que estàs dient és molt interessant, perquè molt sovint no es fa prou ressò. Es parla moltíssim, deies, de la qüestió física que té a veure amb la sexualitat, i és absolutament certa que hi ha un moviment hormonal quan tenim unes relacions sexuals, que si oxitocina, que si les endorfines es posen a mil, no? Hi ha serotonina en moviment, la prolactina, que a més ens treu estrès i ens fa tenir aquesta sensació de felicitat. És veritat també que s'agraeix més estrògens, més progesterona, que això significa també que enfortim els muscles, els ossos, etc. No? Sí que és veritat que hi ha uns beneficis físics quan hi ha relacions sexuals, però també hi ha aquests beneficis físics quan hi ha una relació afectiva intensa i no necessàriament sexual. I això normalment tampoc es parla, però realment quan hi ha un vincle afectiu important, hi ha carinyo en una relació de parella, també es produeix tota aquesta segregació. Llavors, hauríem d'insistir també que sí que és veritat, hi ha molts beneficis amb l'activitat sexual, però també amb l'activitat amorosa, emocionalment, doncs això, no?, intensa. Jo penso que hauríem de canviar una miqueta la idea que tenim sobre la sexualitat.
En quant a necessitat,
en poder. Quant a necessitat, això mateix. Mira, com canta el George Michael, allò de
sí.
I want your sex.
Sí,
doncs sí,
imperatiu.
I want your sex, però no I need your sex, no? Potser hauríem de, bé, voler el sexe, desitjar-lo, sí, però no necessitar-lo. Aquesta idea de necessitat jo penso que és contraproduent, que de fet ens està fent un cert mal. Pensa que molt sovint s'associa la sexualitat al menjar. Parlàvem abans de l'experiment amb les rates, no?, del menjar i la sexualitat, el posàvem en paral·lel, i sí que és veritat que de vegades es parla això, no sé si hi ha un equivalent en català, que es diu l'apetito sexual, no? Es fa aquesta associació, o fins i tot en graus elevats de desig sexual es parla de bulímia sexual, no?, relacionant la qüestió alimentícia amb la sexualitat, no? I com si això, com si fos realment el sexe una necessitat, no? I en qüestions de biologia, doncs no s'ha demostrat que l'home, per l'home sigui realment una necessitat d'aquest tipus, però sí que en una societat masclista, com és la que vivim, o bueno, en un patriarcat com vivim des de fa una sèrie d'anys, doncs va molt bé creure i fer creure que realment és una necessitat, no? I jo penso que sí que és cert, no?, que en l'home sense testosterona el desig sexual baixa, però els nivells diferents de testosterona no determinen el grau de desig, no? No són equivalents. No hi ha una necessitat, podríem dir, imperiosa d'aparellament, no? Aquesta necessitat que de la que parlem, molt sovint la fan servir els homes com a excusa per tenir, doncs, les relacions sexuals que desitgem, no?, més habitualment, no?
Vol dir que això, el tema aquest hormonal, no estaria directament relacionat amb el desig, no?
No.
Amb el voler o amb el...
No, podríem una mica començar a deixar de banda la sexualitat, no posar-la a la llista de les necessitats vitals, no? Podríem dir, com començar a plantejar-nos potser que bé, quan nosaltres tenim aquesta sensació, aquesta tensió sexual, estem parlant d'això, com d'un impuls, que sí que és veritat, però que hem de comprendre, i hem de comprendre també que a vegades, doncs, hem d'acceptar també que hi ha desitjos que podem frustrar, no?, a la vida. No tots els desitjos els hem de complir.
Allò del rànquing, no?, de les prioritats. I vostè el primer que fa al dia, doncs, diguéssim que si abans podia ser intentar amb la parella o tenir relacions sexuals al matí,
sí,
doncs ara potser seria el número 4 o el número 5. Vull dir,
sí,
que potser va baixant a l'escala,
sí,
de valors, també, no?
Sí, i que està bé, també, que el tinguem ben present, no?, per tots els beneficis que comporta, i a més, de fet, el vincle de la parella és absolutament així, i que tu veus a moltíssimes parelles que tenen dificultats per establir un vincle profund en la seva relació, i molt sovint aquesta dificultat minva quan comença a haver-hi una relació sexual satisfactòria, no?
El que passa és que també potser a vegades a la parella sembla que el sexe acaba sent com una mena de peatge que s'ha de pagar, no? I llavors, esclar, malament, quan això ha de ser així, potser realment, doncs, no s'ha de considerar com si fos una obligació, que hi hagi de ser allà, doncs, ui, si és que aquesta setmana res de res, portem una setmana que res de res, com si fos una cosa ja superpreocupant.
Sí, sí, sí.
I una mica aquestes prioritats també s'han de relativitzar una mica, no?
Sí, jo penso que, de fet, es donen dues qüestions que són importants parlar-ne. Per una banda, les dones, jo penso que no haurien d'acceptar aquesta intensa pressió, no?, que suposa el desig insaciable, amb aquest pretext de que hi ha una necessitat sexual, l'home necessita la seva sexualitat. Ho dic perquè acostuma a ser més així. Hi ha una diferència, com dèiem abans, en el desig per part dels dos sexes, una qüestió biològica fonamentalment. Hi ha després qüestions culturals que també entren en joc, i és cert, no? Però hi ha una pressió també per la dona per sentir-se, doncs, que és sexualment molt activa, i no només això, sinó que gaudeix de la seva sexualitat d'una certa manera. Ja tu saps aquesta idea, no? La dona té la capacitat multiorgàsmica, doncs ara totes les dones necessiten, tornem a la qüestió de la necessitat, sentir doncs, diferents orgasmes i de gran intensitat en cada relació sexual que tinguin, si no comencem a tenir problemes en la parella, en el si de la parella, no? I jo penso que realment la dona no hauria de tenir aquesta pressió, no hauria d'estar sotmesa a aquesta pressió, perquè podria gaudir molt més de la sexualitat, de la seva sexualitat, si ho fes d'una manera, doncs, si la sentís d'una manera molt més lliure. Spinderella, cut it up one time.
Ja per acabar, Jordi, que ens queda molt poquet temps, només voldria, abans de que facis allò, el tancament del tema, introduir una dada que a mi m'ha semblat molt xocant, i és que als Estats Units, com que a vegades és aquest referent, no sé si ben agafat o no, però que hi ha un percentatge molt elevat d'adolescents que sembla que reivindiquen una mica això de l'abstinència, sí, les relacions sexuals, fins i tot, doncs, o sigui, que hi ha molt, s'ha proliferat molt també en clubs d'aquests de verges, de noies que arribin a, sí, quan si es casen, o que arribin a conviure en parella, doncs, sense haver tingut relacions sexuals. Tota una sèrie, sí, d'històries que dius, vaja, què està passant aquí, no?
A veure, sí.
Com si fos un valor nou a l'alça, no? Sí. Què està passant? I moltes escoles, fins i tot, als Estats Units, estan impartint, sí, cursets, però que està d'edat, no? Dius, ostres...
A veure, aquest és un altre factor que, com a tot el que, amb el que ens enfrontem els éssers humans, és molt complexa i és difícil de portar a terme si darrere no hi ha una convicció. T'ho dic perquè hi ha persones, també homes, que en un principi, pressionats per això, per aquesta manera de ser, deixen de banda el seu desig, i el seu desig també té una importància, com a éssers vius que són, tenen aquest impuls sexual, no? Abans parlàvem de la pressió de les dones que reben per sotmetre's a una freqüència sexual més masculina, però és que també hi ha moltes vegades, doncs, que hi ha relacions de parella en les quals hi ha una frustració sàdica dels desitjos masculins. A més, per conflictes irresoltos en altres aspectes, deixem evitem que els homes tinguin les relacions sexuals que ells d'alguna manera, doncs, desitgen, no? Jo penso que el que és més important és que hi hagi, per una banda, la convicció personal del per què tu estàs deixant de tenir sexe, o estàs tenint més o estàs tenint menys. Vull dir, que cadascú busqui dins de si mateix per què, quines són les motivacions que porten a tenir més
causes,
o menys.
Esclar.
Això mateix.
Avui dia en podem trobar milers,
I per altra banda, que si hi ha una relació de parella, i en aquest cas hem de consensuar la freqüència, hem de consensuar el nivell de la freqüència, i evidentment hem de consensuar també la qualitat, podríem dir, de la nostra sexualitat, ha d'haver-hi diàleg. Ha d'haver-hi diàleg.
Comunicació, bàsicament, és molt important.
Això mateix, una cosa és la sexualitat de cadascú, i una altra és quan és una qüestió comú, no? Que hem de buscar, doncs, que hi hagi realment aquesta sensibilitat progressivament més propera, no? Amb la relació amb la parella, no?
Sí, com deien les àvies, totes les masses piquen, i des d'aquesta reivindicació del sexe lliure, que, doncs, durant unes dècades també ha estat molt, molt present, ara sembla que estan capgirant la truita, i que el que mola més i el que és més esnob, doncs, és això, és abstinència, castedat i tot això. Vull dir, potser,
sí,
que intentéssim posar-nos una mica en,
sí,
un terme mig,
si no? Ens movem, sí, i evidentment, si ens anem als extrems, absolutament ha de ser per una qüestió totalment, podríem dir, interioritzada, no? Pot ser perquè sigui per moda, ni perquè sigui més adaptat, o perquè sigui preferible i que més aplaudit, podríem dir, no?
Seria, doncs, parlant de modes, aquí es van afegir aquesta moda, aquesta formació que van fer, una campanya que va voltar i giravoltar i que ha tingut les seves repercussions i les seves guasses, d'aquell, suposo que el coneixes molt i que també l'hauràs criticat amb la seva mesura, com jo he fet, aquell Amo a Laura.